Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Tindrà l'estació de Renfe que els veïns reclamen des de fa anys. Serà el 2025, segons inclou el pla de Rodalies. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Aquest és el compromís obtingut en les últimes setmanes i l'alcaldessa, Marta Ferrés, el considera una fita important complerta.
Com sabeu, és una llarga reivindicació del barri, una llarga reivindicació també de l'actual govern i, per tant, com us deia, crec que ens hem de felicitar col·lectivament. Al final, quan estem dient doncs, que des de l'Ajuntament es pot transformar quan ens hi posem, quan fem la feina ben feta, quan parlem de tenir projectes a la ciutat per tirar endavant, és això.
Renfe preveu invertir gairebé 240 milions d'euros en el programa d'actuacions en estacions.
Més d'una vintena de persones viuen en naus industrials abandonades a la ciutat.
Aquesta és la xifra de la que en tenen constància a l'Ajuntament i les entitats de la taula del sensellarisme perquè se'ls està fent un seguiment, però es calcula que n'hi ha més. Eloi Cortés, regidor d'Acció Social, apunta quina atenció se'ls està donant.
I per tant també formen part dels nostres recursos que tenim intentar doncs, fer aquest seguiment, fer-li l'acompanyament, intentar proporcionar la via perquè puguin sortir d'aquesta situació en la qual es troben, tot i que és complicat i de fet ahir hi havia aquesta reflexió a la taula que va organitzar la síndica perquè hi ha factors que no depenen només de l'Ajuntament a nivell del volum de recursos que puguem posar sobre la taula, com també a nivell, doncs, en aquest cas, els temes, per exemple, d'estrangeria que acostumen a afectar bastant aquest col·lectiu i que els limiten molt a l'hora de poder accedir a aquest tipus de recursos.
Aquestes dades després de l'incendi que ahir va acabar amb la vida de tres sense llar a Badalona.
En esports, el Sabadell ja està a punt per enfrontar-se a Cartagena aquest diumenge.
Els arlequinats s'han entrenat aquest matí al CAR de Sant Cugat per encarar l'enfrontament contra un rival que es troba a 5 punts per sobre de l'equip d'Antonio Hidalgo. El duel arrencarà diumenge a 9:15 del vespre des de mitja hora abans al Sabadell en joc.
Són algunes de les notícies que us explicarem a la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 11 graus a Sabadell, temperatures que han pujat lleugerament respecte als últims dies. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores i, sobretot, de cara al cap de setmana? Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Hola, bon dia. Després d'un matí on els núvols han deixat el cel tapat a tota Catalunya, les precipitacions han sigut pràcticament generals, hem d'esperar que amb el pas de les hores les clarianes vagin guanyant terreny. Això sí, a la meitat oest de Catalunya, sobretot al terç oest, encara hem d'esperar que vagin circulant alguns intervals de núvols durant la resta d'aquest divendres. En especial, núvols que seran més abundants i compactes tota la jornada al vessant nord del Pirineu, i és que aquí hem d'esperar que es mantingui la precipitació. Serà d'intensitat feble, però localment podria ser moderada, amb una cota de neu que en mica tendirà a pujar. Pel que fa a la temperatura, hem d'esperar que durant les hores centrals de la jornada tinguem valors màxims que seran lleugerament o moderadament més alts que els del dijous. De cara a la jornada de dissabte, sobretot destacar que al vessant nord del Pirineu encara es mantindrà la precipitació al llarg de tot el dia, fins i tot amb una cota de neu que tendirà a baixar fins als 1.000 metres i, sobretot, situació marcada pel vent a les cotes altes del Pirineu i també a la resta de la meitat oest, vent de component oest que bufarà amb ratxes molt fortes. Fora del vessant nord del Pirineu, en general, hem d'esperar una jornada amb sol, tot i alguns intervals de núvols a punts del nord i oest del país. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la. A aquesta hora no hi ha incidències a la xarxa viària més propera a Sabadell i tampoc d'entrada i de sortida de Barcelona. La nova estació de Sabadell-Canllong podria estar enllestida el 2025. La instal·lació ferroviària demandada, que se sumaria a les de la línia R4, ja es contempla com una de les actuacions immediates que s'han d'executar fins l'any 2025 en el pla de Rodalies 2020-2030. Renfe preveu invertir gairebé 240 milions d'euros en el programa d'actuacions en estacions en aquest primer quinquenni del pla. Aquest pressupost inclou també la nova estació de Terrassa-Can Boada, entre d'altres, arreu del territori català.
L'estació Sabadell-Canllong estava projectada en el Pla d'Infraestructures Ferroviàries de Rodalies de Barcelona fins al 2015 del Ministeri de Foment. S'ha de situar entre les estacions de Sabadell Nord i de Terrassa Est, al barri de Can Llong, concretament a la Ronda d'Europa, plaça de Lisboa. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha recordat que ara fa uns dies es va reunir amb el coordinador de Pla de Rodalies, Pere Macias, per demanar la inclusió de l'estació.
Fa pocs dies vaig estar aquí amb el Pere Macias, vam estar parlant d'aquesta estació i li vam estar demanant que es pogués incorporar. Portem mesos treballant-hi, també justificant amb dades, justificant la necessitat de que es construís aquesta estació, portant a la gent que havia de prendre la decisió en aquest entorn perquè veiés la necessitat que es construís, i com us deia, molt, molt contenta, perquè crec que és una fita molt important per la ciutat de Sabadell.
Ferrés ha recordat que aquesta és una llarga reivindicació del barri. Aquest pla ha de suposar la construcció de 10 noves estacions, però, a més, que el 100% del conjunt siguin accessibles. També inclou la incorporació de 101 noves unitats elèctriques, de manera que s'incrementarà el 58% de l'oferta de viatges per atendre una pujada del 50% de la demanda. També es comptarà amb 120 quilòmetres de vies noves, tot plegat, finançat amb una inversió de 6.346 milions d'euros.
Instagram@RadioSabadell. Segueix-nos.
Els hospitalitzats al Taulí per Covid-19 segueixen baixant. Ara mateix hi ha 92 pacients, 6 menys que dimecres. Dels ingressats, 16 es troben a la unitat de cures intensives i a semicrítics, 2 menys que fa 2 dies. En aquest termini també s'ha registrat una defunció i 9 ingressos nous per coronavirus. Així mateix, a urgències s'han confirmat 28 nous diagnòstics per prova PCR.
Les dades de risc de contagi també han millorat a la ciutat respecte a fa 2 dies. Avui es troba als 170, 5 punts per sota que dimecres. La velocitat de contagi, l'anomenada R, també recula fins al 0,72, 4 punts menys.
Aquestes dades ens podrien fer pensar que estem en una bona situació epidemiològica, però no és així. L'investigador del grup de Biologia Computacional de la UPC, Daniel López Codina, avisa que ens trobem en una situació estancada i que això no és una bona senyal. Ho ha dit en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
Estem en una situació estable en aquests moments. Estem en una situació estable vol dir que de moment no hi ha un creixement desmesurat. Atès que tenim una incidència molt alta, atès que encara el nombre d'UCIs ocupades és molt gran, estar en una situació estable en aquests moments no és una bona situació, perquè ens convindria seguir millorant de forma clara. Estan disminuint una miqueta el nombre de casos, però no de forma suficient, i per tant encara estem en una situació de calma tensa.
Una advertència que ha subratllat de cara a les festes de Nadal.
Sí, perquè ara venen dies en què ens podem trobar amb moltes persones i això faria créixer la incidència del virus. Per això, l'investigador recomana reduir al màxim els contactes els pròxims dies i recorda que hi haurà molts més Nadals per gaudir amb normalitat.
Minimitzem els contactes durant Nadal, que els celebrem de forma minimalista. Nadals en tindrem molts més. Sortosament l'epidèmia passarà i segurament el proper Nadal el podrem celebrar amb una certa normalitat o amb normalitat. Per tant, més val, diguem-ne, minimitzar el Nadal ara i salvar vides. Per tant, la recomanació, atès que tenim una incidència molt alta, seria minimitzar les trobades per Nadal i ser molt prudents, ser pacients, perquè la vida continua, no s'acaba aquest Nadal tot.
De fet, per a López Codina caldria tancar-ho tot unes setmanes, però reconeix que no hi ha prou diners per compensar tots els sectors econòmics que es veurien afectats. En la mateixa línia, creu que s'hauria de garantir que tothom pot fer un confinament en condicions, cosa que no passa amb les persones que viuen en pisos petits o amb treballs precaris, que poden perdre si deixen d'anar-hi.
Notícies vespre.
L'Ajuntament de Sabadell i les entitats que formen part de la taula de sensellarisme fan seguiment a més d'una vintena de persones que malviuen en naus industrials abandonades. És només la punta de l'iceberg d'una realitat difícil de gestionar i que de vegades, com hem vist en els últims dies a Badalona, pot acabar en tragèdia. Eloi Cortés, regidor d'Acció Social, ha admès que és una problemàtica complexa d'abordar i al·lega que els recursos dels ajuntaments són limitats.
La pandèmia ha accentuat les situacions de precarietat i vulnerabilitat. Conscient d'aquesta realitat, la regidora, encapçalada per Cortés, ha fet una aportació extraordinària superior al 500.000 d'euros per atendre el col·lectiu del sense sostre. Amb tot, en una entrevista al Notícies Migdia, el titular d'Acció Social ha reconegut que és una quantitat insuficient i ha demanat suport a les altres administracions.
Les finances que tenim l'Ajuntament, els ingressos, és difícil sostenir això en el temps si no tenim aportacions per part d'altres administracions. La Generalitat de Catalunya, per exemple, només han donat 26.000 euros per compensar el finançament extra que hem hagut de destinar a sensellarisme, no? I, per tant, calen més recursos econòmics i també d'espais, doncs posar pisos a disposició és una tasca que estem fent en els casos de sensellarisme. I com deia abans, aquí hi ha altres elements que s'han d'abordar, que és la situació doncs, de regularització o no regularització d'aquestes persones per poder facilitar que entrin, entre cometes, dins del sistema.
Segons ha confirmat el regidor, els serveis socials fan seguiment a un total de 26 persones que viuen en infrahabitatges com naus antigues i fàbriques abandonades sense els serveis bàsics garantits. Realitats que, en els últims dies, i arran de l'incendi a Badalona, han tornat al debat públic. Eloi Cortés assegura que Sabadell no n'és una excepció.
Sí, és una realitat que també tenim a Sabadell. El que passa és que, òbviament, no en tanta dimensió com amb la que hi havia a Badalona. No? De fet, les persones que viuen en infrahabitatges o que estan vivint en naus ocupades també formen part, en alguns casos, de les persones que estan en seguiment des de la taula del sensellarisme, perquè a vegades diem sense llar i pensem que són només persones que viuen al carrer, però no, són molts perfils, des de persones que viuen al carrer fins a persones que poden viure doncs, en un local ocupat o en una nau abandonada, que també formen part d'aquest seguiment.
La ciutat té diverses iniciatives en marxa per donar resposta a les seves necessitats. Entre aquestes hi ha l'alberg del Molí de Sant Oleguer, que a partir d'avui s'obre per acollir persones sense llar. A diferents anys anteriors, els equipaments, amb capacitat per una trentena de persones, estarà obert durant les hores de totes les nits del pròxim 30 fins al pròxim 31 de març. L'acció s'emmarca dins del dispositiu de l'Operació Fred activat el passat 1 de març.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
En política, el PSC incorporarà el sabadellenc Pol Gibert a les llistes del 14 de febrer. Malgrat que encara no se'n sap el número, Gibert serà el candidat del Partit dels Socialistes per la llista de Barcelona i, per tant, repetirà, tal i com va passar en els comicis del 2017.
L'actual diputat i tinent d'alcaldessa del govern local espera seguir al Parlament a la propera legislatura, però assegura que no s'ha obsessionat per quin lloc ocuparà la llista. En la seva opinió, repetir aquesta dualitat de càrrecs serà positiu per la ciutat i més en el moment actual. Així ho ha explicat en les seves motivacions en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
Doncs el context actual, no? Un context molt volàtil en el qual sumem un context de procés que ha trinxat el país durant molts anys amb un context de crisi econòmica que evidentment fa més necessari que mai lluitar per polítiques laborals i industrials per aquest país i especialment pel Vallès Occidental.
Gibert no és el primer polític sabadellenc que opta a fer el salt al Parlament el pròxim febrer. Des de Junts, Lourdes Ciuró ja s'ha postulat per anar a les llistes i Esquerra ha escollit Juli Fernández i Clara Palau com a representants pallasanes als comicis del 14F.
El Servei de Neteja Viària i Recollida d'Escombraries de la ciutat suma un nou recurs als jutjats. Esquerra Republicana ha presentat avui un contenciós administratiu contra el fraccionament de les liquidacions d'ESMATSA dels anys 2015 i 2016. Des de la formació republicana posen en dubte la legalitat del fraccionament i alhora alerten que les arques municipals necessitarien els 2,6 milions d'euros d'aquestes liquidacions de forma immediata.
Després que el recurs de reposició presentat al juny no hagi obtingut resposta, des d'Esquerra han decidit portar les liquidacions als jutjats. D'una banda, aleguen que, en plena pandèmia, l'Ajuntament no pot prescindir dels 2,6 milions d'euros que els deu ESMATSA. De l'altra, tenen dubtes sobre com s'ha fet el fraccionament. N'ha parlat el regidor i advocat Raúl García Barroso.
Es dona la circumstància, no sé si accidental o no accidental, que és que el tresorer, que sí que acorda aquest fraccionament amb menys garanties, bueno, doncs, coneix aquest edifici perquè ha vingut com a testimoni de la PS28, on justament l'empresa a la qual li concedeixen aquest fraccionament doncs està sent investigada en quant al tema del seu contracte. I vam al·legar aquesta persona, creiem que aquest canvi de criteri doncs, també és un motiu pel qual està sota sospita legal aquest contracte, no?
Des del govern municipal asseguren que qualsevol empresa té dret a demanar el fraccionament si compleix uns requisits. En aquest sentit, també asseguren que l'empresa està complint puntualment amb els pagaments des del primer moment.
Notícies vespre. El que passa quan passa.
L'Ajuntament amplia les maneres en què els infants podran entregar les seves cartes als Reis d'Orient aquest Nadal. A petició de la Federació d'Associacions de Veïns, hi haurà emissaris reials en tres punts de la ciutat per recollir els desitjos dels nens i nenes. Seran a la Granja del Pas, a la Sala Miguel Hernández i al Centre Cívic de Can Rull, del 27 de desembre al 4 de gener, en horari de matí tarda. Es calcula que podran atendre unes 18.000 persones que se sumen a les que aniran a la Casa Duran a veure l'ambaixador reial. Per tot, s'ha de demanar cita prèvia.
Aquesta és una de les novetats de la campanya de Nadal que s'ha anunciat avui a l'Ajuntament de Sabadell en col·laboració amb els comerciants locals. A més, com ja s'havia dit, els Reis d'Orient s'instal·laran de forma estàtica a Fira Sabadell entre el 2 i el 5 de gener. Unes 21.000 persones es podran anar a veure aquest reservant cita prèvia. Ara bé, també s'obrirà un espai al web municipal per entregar la carta de forma telemàtica. Ho explica el regidor de Cultura, Carles de la Rosa.
al web municipal a través de l'APP de Cultura, que és una APP que apareixerà el dia 15, que és el dia que es posen a disposició totes les cites prèvies. També tindrà una carta digital, la carta telemàtica, que ens permetrà escriure la carta als Reis i escollir en última instància a quin rei li enviem aquesta carta. I un cop li enviem, el rei en qüestió ens saludarà i ens donarà un missatge informant-nos que la carta ha estat rebuda i sobretot recomanant les nens i nenes que vagin a dormir d'hora, perquè la nit del 5 al 6 ells han d'arribar a les seves cases.
I el 5 de gener, entre les 6 de la tarda i les 8 del vespre, per YouTube es mostraran els diferents elements de la comitiva reial en col·laboració amb Ràdio Sabadell. Finalment, el conte de Nadal, escrit pel sabadellenc David Vila i Ros, s'adaptarà per explicar als infants per quin motiu aquest any no hi haurà cavalcada. El nou text es podrà descarregar des de la web municipal i tindrà un format animat a càrrec de l'il·lustrador Lluís Campmajor.
Més notícies del dia. El pla de renovació i millora de ferms continua la setmana que ve a la zona sud de Sabadell.
Entre dilluns 14 i dimarts 15 de desembre es treballarà al Passeig del Comerç i de dimarts a dijous al Passeig d'Espronceda. A partir de dijous s'actuarà al carrer de la Clemència Isaura i es finalitzarà dissabte 19 al carrer de Feijó. L'horari de les actuacions serà des de les 7 del matí fins a les 7 de la tarda i els veïns rebran un avís informant-los de l'operació. La renovació forma part del projecte Fem Barri i compta amb un pressupost de 2 milions d'euros.
Ajornada la projecció del film Josep fins al dimarts 19 de gener.
Era una projecció prevista per la quarta edició del cicle de cinema sobre la deportació als camps nazis. Finalment, tindrà lloc els dies 19 de gener, 26 de gener i 23 de febrer, amb l'exhibició dels tres films que versen sobre l'exili dels republicans espanyols i la deportació als camps de concentració i extermini nazis, entre ells l'obra del francès Aurel Josep. Les entrades, ja reservades, seran igualment vàlides.
Demà dissabte s'inaugura el Pessebre de la Ciutat a la plaça Sant Roc.
L'acte no estarà obert al públic i comptarà amb aforament limitat. El pessebre, elaborat per l'agrupació de pessebristes de Sabadell, es podrà visitar fins al dimecres 6 de gener. Es tracta d'una obra monumental de 360 graus i comptarà amb la il·luminació pròpia que s'encendrà durant l'acte. Paral·lelament, al vestíbul de l'Ajuntament hi haurà instal·lada una maqueta del pessebre que també es podrà visitar.
I anem cap als escenaris, perquè demà arriba a Sabadell Lapònia.
Perquè no ens creu, Mònica. El meu fill no em creu.
El nostre fill no confia en els seus pares i es refia més d'una cosa mig esquimal.
El teatre principal serà l'escenari d'una comèdia mordaç i satírica sobre aquestes dates i les tradicions que comporten. Sembla que després de dos intents a la primavera s'ha pogut reprogramar.
Exactament, Karen. La Covid-19 sembla que al final sí que permetrà que el muntatge arribi a Sabadell. Tot comença la nit de Nadal, quan dues famílies es troben. L'una és nòrdica i l'altra catalana i tenen punts de vista diferents de com afrontar el tema de qui porta els regals als infants. Per Roger Coma, actor del muntatge, l'espectador descobrirà una trama en què tots els personatges tenen un punt de raó.
El tema del Nadal hi ha molts punts de vista, diguéssim, no? Sobre la fe, les creences, en qui és l'autèntic lliurador de regals, no? Entre les dues famílies hi ha dos punts de vista molt diferents. Uns són nòrdics i tenen una visió de l'educació des del realisme, des d'explicar la veritat, i els altres els són una mica més aquí de Catalunya, més mediterranis, des de la màgia. I aleshores...
El text escrit per Cristina Clemente i Marc Angelet compta amb un repartiment de luxe. Manel Sanz, Meritxell Calvo i Helena Fortun acompanyaran a Coma damunt de l'escenari. Qui vulgui viatjar a Lapònia ho podrà fer demà a les 8 al Teatre Principal.
Fotografia Monistrol. Revelat digital i de negatiu. Fotos carnet. Àlbums digitals. Càmeres. Objectius. I tots els accessoris. El passeig de la plaça Major número 4 de Sabadell, just davant de l'Ajuntament. Monistrol, a través de l'objectiu des de 1916.
Llibreria Low Cost Rirrit. Tens un munt de llibres agafant pols a casa? Porta'ls, llibres gairebé nous a un preu gairebé impossible. Revenem, recomprem. Som a la plaça del Pipí de Sabadell. Rirrit ens agrada rellegir.
Aquest diumenge a les 19:31... concert de Ferran Palau al Bar de Música Sabadell. Pots comprar la teva entrada a salacat.cat. Vine a escoltar Reflexa, el nou single de Ferran Palau, al Bar de Música, plaça Laietana 48, Sabadell. Obertura de portes a les 19 hores. Torna la música en directe. T'esperem.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
de Sabadell i de la comarca i fem una ullada a la informació més general. El Ministeri de Sanitat anuncia que Espanya reforçarà la xarxa de vacunació.
Salvador Illa explica que si es compleix el programa previst, el govern podria començar a administrar la vacuna en menys d'un mes. La vacuna serà de Pfizer, tindrà el vistiplau el 29 de desembre i a partir de llavors ja es podrà començar a distribuir a la població. Illa admet que els voluntaris podrien desenvolupar efectes secundaris i que per això ha decidit reforçar el sistema per un seguiment individual de tothom qui es vacuni.
Les estacions d'esquí catalanes acorden amb el govern obrir dilluns 14 de desembre.
L'Associació Catalana d'Esports d'Esquí i d'Activitats de Muntanya ha matisat que l'obertura es farà de forma progressiva i gradual amb una limitació de la venda de forfets en funció de l'àrea oberta. La compra es farà exclusivament online i de forma anticipada per evitar aglomeracions a les primeres hores a taquilla.
El Banc d'Espanya preveu que el PIB torni a caure en l'últim trimestre de l'any.
Es calcula que l'economia espanyola tornarà a recular i perdrà un repunt assolit durant els mesos d'estiu. L'ens supervisor apunta una contracció del 0,8%, el que suposaria una caiguda del PIB de l'11,1% en l'escenari central. Pel que fa a la taxa de l'atur, segons el Banc d'Espanya, es tancaria l'any amb un 15,8%.
I la Unió Europea desbloqueja les ajudes post-Covid després d'evitar el veto d'Hongria i Polònia.
Aquest acord dona llum verda als 750.000 milions d'euros impulsar l'economia després de la crisi del coronavirus. Finalment, Budapest i Varsovia han obtingut concessions en el punt que vincula els fons europeus al respecte de l'estat de dret. A més, per primera vegada, es permetrà congelar les ajudes a un país en cas que hi hagi violacions de l'estat de dret que afectin els pressupostos comunitaris.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El centre d'esports afronta un nou partit amb alguna cosa més que tres simples punts en joc. Ara mateix el Cartagena suma 5 punts més que els arlequinats, per tant la distància podria ampliar-se a 8 o retallar-se a 2, segons el resultat que es doni. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen, i els dos equips arribaran més o menys reforçats anímicament. El Sabadell per haver aconseguit un punt d'or contra l'Alcorcón en el descompte, i els departamentals per haver trencat a Màlaga una ratxa de 6 jornades sense guanyar, 5 d'elles saldades amb derrota. El tècnic arlequinat, Antonio Hidalgo, creu que ara el que toca és recuperar les millors sensacions de joc.
Hem de valorar el punt que vam treure l'altre dia, això ja és passat. Estem recuperant bé per arribar en les millors condicions al partit de diumenge. Ara mateix la situació és la que és, el joc és el que és i evidentment estem treballant per millorar-ho. Però les sensacions a nivell competitiu són bones, l'equip està molt més sòlid que fa unes quantes setmanes. En aquesta categoria és molt important créixer a partir d'aquí i està clar que nosaltres tenim una identitat, una idea, que ens hem de recuperar molt més per ser més protagonista.
Un Hidalgo que haurà de complir el seu segon partit d'ascensió a Cartagonova. Sobre el fet d'haver de viure els partits des de fora, també n'ha parlat el de Canovelles.
Que et passa molt pitjor, segur, perquè no pots interactuar amb els teus jugadors. Al final és una situació que tenim una relació amb l'Ignasi, una comunicació durant el partit que ell transmet el que veu ell i que el que veiem des de dalt. Evidentment seria molt millor que allò estigués a baix per el que suposa la figura de l'entrenador, però no la meva, sinó la de tots els entrenadors. Però l'Ignasi està fent un gran treball, l'altre dia ho va fer molt bé i diumenge serà una altra copa de la mateixa manera.
Sigui com sigui, el centre d'esports comença la jornada a un punt de la salvació, en gran part pagant el pH d'un mal inici de temporada. Al contrari que els murcians, uns bons resultats de les primeres jornades permeten als de Borja Jiménez viure fora del pou, tot i la mala ratxa esmentada. La victòria del passat cap de setmana, com reconeix el seu entrenador, ha estat balsàmica.
La setmana després d'un bon resultat pues no s'ha servido para estar más tranquilos a la hora de trabajar, que al final es lo importante, siempre lo digo, la prioridad el grupo, es lo que queríamos, creo que habíamos hecho méritos durante estas semanas de poder haber conseguido la victoria antes en alguno de esos partidos, que ya lo habíamos hablado, pero bueno, a nivel general ha sido una semana tranquila para todo el mundo y con muchas ganas después de la victoria.
Cartagena-Sabadell, jornada 18 de la Lliga Smartbank, diumenge a 2:15 de 9 del vespre i des de mitja hora abans, el Sabadell en joc.
Baixem a categories formatives. A la divisió d'honor juvenil, el Sabadell busca aferrar-se als 5 primers llocs del seu subgrup. Ara mateix és precisament 5è i haurà de defensar aquesta condició al camp de l'Estàdium Casablanca.
Un conjunt l'aragonès que suma exactament els mateixos punts que els arlequinats, 8. El rival del centre d'esports encara no sap què és guanyar a casa. Els de Miquillador, en canvi, no ho han aconseguit que la victòria de domicili. Duel, doncs, de contrastos amb un xoc de tècnics que espera que els seus homes puguin demostrar la seva ambició.
Toca seguir perquè el calendari no se'ns fa més fàcil, però ara tots són partits on el Sabadell doncs, té possibilitats de guanyar-lo realment si hem d'estar com requereixen els partits. I hem anat sumant, som uns nouvinguts, hem anat sumant, l'equip està jugant bé el futbol, falten alguns detalls perquè seguim a lo millor en moments, especialment quan es toca defensar, no està el més encertats possible, per d'alguna manera.
Un esglaó per sota la Lliga Nacional Juvenil, el Mercantil necessita tornar a sumar després de tres derrotes seguides. L'última, dimarts a Girona, pel capità Àlex Pertusa. La prioritat és recuperar-se al màxim físicament de l'esforç d'aquesta frenètica setmana per tenir més opcions al camp del Mataró.
Nosaltres no som un equip que està al 100% professional. Nosaltres no tenim aquesta sort de tenir una plantilla tan ampla i sí que és veritat que el tema físic doncs, l'haurem d'intentar remediar d'una manera bona, perquè si no el partit de Mataró se'ns farà molt llarg. Però bueno, amb el nostre preparador físic i amb el físic estem preparant el partit de Mataró ja.
Aquest partit arrencarà demà a les 6. Abans, a les 4, xiulet inicial en l'Estàdium Casablanca Sabadell Juvenil.
Obrim bloc poliesportiu. A la segona B de futbol sala, el Club Natació Sabadell defensa la condició de líder en solitari visitant el Manresa, segon classificat. 3 punts separen els nadadors dels del Bages.
Toca refer-se de la primera derrota de la temporada, la de la setmana passada contra el Barceloneta. El Pujolet, però, serà un escenari ben complicat de saltar i així ho transmet el capità del club, Jonathan Iglesias Chato.
Home, Manresa té, si no és el millor jugador de categoria, pues un dels dos o dels tres, que és Corvo. Juguen, són un equip que porten molt temps entrenant junts, tenen un molt bon entrenador, Assis, Hossan, Adil, tenen molt, molt, molt bon equip. I és un altre equip, com Barceloneta, nosaltres, que vol estar dalt, té equip per estar dalt i que haurem d'ajudar molt.
A l'altre subgrup, la Pia busca colar-se entre els 4 primers i les opcions passen per encadenar el tercer triomf seguit. Visita el carrer Garcilaso, un Pallejà renovat que és penúltim, però el tècnic Pedro Donoso no se'n refia.
Han cambiado todas las caras, ¿no? Yo creo que los 3-4 mejores jugadores ya no los tienen, y en fin, bueno, yo creo que es un equipo bastante joven y bueno, un equipo difícil de batir también. Yo creo que tampoco los han goleado ni nada de esto y es un equipo que llega al final de los partidos enteros, ¿no? Entonces va a ser un partido complicado y bueno, intentaremos entrenar lo mejor posible durante la semana para poder afrontarlo bien, ¿no?
Demà a les 6, l'Escola Pia rep a casa el Pallejà i a 2:15 de 8 de la tarda, el Natació Sabadell visita la sempre complicada pista del Manresa.
I en el món de les piscines, Òscar Salguero participa aquest cap de setmana al Campionat Estatal Absolut de Natació Adaptada, que tindrà lloc a Oviedo. L'objectiu del bracista del club serà rebaixar la mínima A per als Jocs Paralímpics.
De cara a Tòquio, el sabadellenc ja té la butxaca la mínima B, però ara busca assegurar la seva marca en aquest estatal. Salguero espera donar continuïtat a les bones prestacions que va mostrar a Castelló la setmana passada.
Vaig revalidar la mínima B del 100 braça, molt a prop de la mínima A, només a 10 dècimes, i a més de millor marca personal, els 100 metres lliures. Va ser un campionat molt bo. I de cara al campionat d'Espanya, anem amb les mateixes expectatives, a veure si puc aconseguir la mínima A i també millors marques a les altres proves, tot i que no hem preparat al 100% aquest campionat.
A Castelló arribava, per cert, d'una concentració a Sierra Nevada de 21 dies buscant càrrega física. A partir de demà s'enceta el nou repte per a Salguero amb aquest campionat estatal de natació adaptada a Oviedo.
Mig minut per 2:15, tanquem el Notícies Vespre d'aquest divendres 11 de desembre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies dilluns a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè a les 8 arriba el Quimèric i a les 11 el Vitamina Dens. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.